El preu del gas natural i del petroli es disparen després dels atacs contra jaciments energètics. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El preu del gas natural ha pujat més d'un 30% en només 24 hores. Ja duplica el que costava abans de la guerra a l'Iran. El preu del petroli ha fregat aquest matí els $120 al barril de Brent, després que els jaciments, les refineries o les instal·lacions energètiques de tota mena a l'Orient Mitjà s'hagin convertit més que mai en objectius de guerra a les últimes hores, Joan Bota.
El detonant ha estat el bombardeig del jaciment de gas natural South Pars, el més gran del món, ahir per part d'Israel, i l'amenaça de Donald Trump de destruir-lo totalment si l'Iran no deixa d'atacar objectius energètics a països del Golf. El règim dels ayatolàs, però, no s'arronsa i continua bombardejant països com Kuwait, Qatar i l'Aràbia Saudita.
Davant d'aquest panorama, el Banc Central Europeu mantindrà previsiblement els tipus d'interès al 2% aquest migdia, d'aquí uns minuts, però podria donar senyals de pujades a les pròximes setmanes si el conflicte de l'Iran es manté.
En paral·lel, aquest matí ha començat a Brussel·les una cimera de líders europeus per estudiar com fer front a aquestes pujades.
Anem cap allà, Bruno Fortea.
Itàlia i els països de l'est volen retirar la taxa que paguen les centrals elèctriques per les seves emissions contaminants i que repercuteixen el preu final de la llum. Però Espanya i els països nòrdics s'hi neguen. En canvi, sí que hi ha unitat entre els líders europeus per reclamar el final de la guerra a l'Orient Mitjà, amb l'esperança que això abarateixi els preus de l'energia.
Mentrestant, a Catalunya, el govern ha aprovat aquest matí un suplement de crèdit per disposar de 6.000 milions d'euros més, tot i no tenir encara pressupostos.
Uns diners que serviran bàsicament per pagar els sous dels treballadors públics i complir amb les millores salarials pactades amb els Mossos d'Esquadra i amb part dels sindicats de mestres i professors.
Més detalls amb l'Albert Prat.
El govern no ha tardat ni un sol dia a mobilitzar els diners necessaris perquè les nòmines i els pagaments més urgents no perillin, i amb aquest mecanisme encarrilat, Illa i Junqueras es treu amb pressió de sobre per renegociar uns nous pressupostos. Des del govern ja celebren que Esquerra hagi rebaixat les seves exigències sobre la cessió de l'IRPF.
És una bona notícia, tenim la seva garantia, confiem en el grup d'Esquerra Republicana i esperem doncs poder-nos posar a treballar el més aviat possible. Treballarem sobre les competències i les condicions sobre les que tenim capacitat d'influir.
Mentrestant, però, els mestres i professors, que majoritàriament rebutgen l'acord amb el govern, s'han tornat aquest matí a mobilitzar.
Avui la vaga a l'educació afecta les comarques de Girona, el Maresme i els Vallesos.
Connectem amb Sabadell i amb Girona. Marta Vallès i Núria Peraire.
Bon dia. Només a Sabadell, els sindicats convocants calculen que s'han manifestat 5.000 persones. L'Austec, sindicat majoritari, xifra en un 70% el seguiment de la vaga, mentre que Educació rebaixa la xifra al 30%.
A la seu de la Generalitat hi han ocupat les oficines d'atenció al ciutadà durant uns 50 minuts. En la manifestació hi han participat unes 4.000 persones, segons la policia local, 10.000 segons Ustec.
Però el sector educatiu no és l'únic que protesta. Els metges també fan vaga avui i demà.
Reclamen, com els docents, més bons salaris i també un conveni propi, i acabar amb les guàrdies de 24 hores, i denuncien, també com els sindicats majoritaris de mestres i professors, la falta de voluntat negociadora del govern. Sentiu Núria Canyeta, del Servei Digestiu de l'Hospital del Mar.
O sigui, no és un problema de que jo vulgui més diners o que vulgui tenir més temps lliure. És que vull fer la meva feina de forma ben feta, i això significa contractar més gent.
I en temps de cultura, l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida és el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Barcelona, Montse Camps.
Bon dia, un poeta i escriptor de llarg recorregut, transgressor i apassionat, que als seus 79 anys continua actiu i que en el discurs d'agraïment ha dit que el premi és un catalitzador.
Catalitzador potent de la lluita per la llengua catalana que una legió d'enemics, de genocides econòmics i socials volen enorrear en diurnitat o en traïdoria.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça ja és als quarts de final de la Champions, després de golejar ahir el Newcastle.
7-2 van guanyar els blaugranes ahir al Camp Nou, i els quarts de final ara s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid. Joan Garcia i Eric van ser substituïts per molèsties, però no tenen cap lesió i estaran disponibles pel partit amb el Rayo de diumenge. I el porter del Madrid, Thibaut Courtois, estarà un mes i mig de baixa per lesió i es perdrà, per tant, segur, els quarts de final de Champions amb el Bayern de Múnich.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs el punt més complicat el tenim a la Ronda Dalt per un accident a l'altura de Pedralbes en sentit Llobregat. S'han acumulat uns 6 quilòmetres de cua que sembla que es comencen a esponjar i també tenim trams intermitents de retenció molta intensitat a la Nacional 2 al voltant de Girona. Era la via alternativa a l'AP7 mentre estava tallada per les protestes dels docents i encara arrossega molta intensitat. Avui també tenim una incidència a Rodalies, un problema de senyalització a Sant Vicenç de Calders que interromp la circulació de totes les línies que circulen per aquesta estació, l'R2 Sud, l'R4, l'R13, 14, 15, 16 i també l'R17.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera aquesta tarda?
Doncs mira, com aquell que diu, és la darrera de l'hivern, perquè demà a la tarda, a 3:45 aproximadament, comença la primavera. Però avui no hi ha una mica d'hivern, perquè tenim aquest cel tapat, estones doncs alguna gota cap al nord, alguna petita nevada al Pirineu, en aquests moments ho fa, per exemple, al nord del Pallars Sobirà, cota de neu 1.800 metres, i la tendència és que aquesta tarda, en punts de la Costa Daurada i sobretot de la Costa Brava, cap a l'àrea de l'Empordà, s'obrin clarianes. I, de fet, aquesta nit, a molts indrets, els núvols marxaran. Per tant, sí, la tarda força ennuvolada, però amb molt poca pluja o molt poques nevades al Pirineu. I de cara a demà s'imposarà el sol, alguna boira al matí, a la tarda 4 núvols baixos de la Costa Daurada Sud i Delta de l'Ebre, i la temperatura pujarà lleugerament amb màximes de 17-18 fins a 20-22 les més elevades. Per tant, sembla que les primeres hores de la primavera, pel que fa demà a la tarda, vindrien marcades pel sol.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El petroli i el gas es disparen de preu. Avui han assolit la cotització més alta dels 20 dies de conflicte a l'Orient Mitjà. Han arribat a nivells que no es veien des de la guerra d'Ucraïna. El gas natural supera ara els $60 per megawatt hora, el doble del que tenia abans del conflicte, però durant el matí ha fregat els $70. El petroli Brent ha arribat a pujar fins a prop dels $120 per barril i ara se situa al voltant dels 113. Són $40 més del que costava a finals de febrer, Jordi Canal.
Sí, i el detonant ha estat l'atac israelí al principal jaciment de gas del món que comparteixen l'Iran i Qatar. Samuel E. Carlo Abrami és investigador principal del CIDOB i apunta que aquest atac i el d'altres infraestructures energètiques iranianes tenen la intenció de paralitzar el país i provocar revoltes contra el règim.
No es solo militar en sí mismo, el objetivo es debilitar el funcionamiento interno de Irán. Entonces, esto para provocar más cortes de luz, una parálisis que sea industrial, presiones sociales y que vayan generando otras tensiones políticas.
Segons Abrami, les amenaces de Teheran de tornar-s'hi pretenen que el conflicte no es redueixi a l'àmbit regional, sinó que tingui implicacions per la resta de països del Golf Pèrsic i a nivell global. I el paper dels Estats Units, diu, no és clar. El fet que Donald Trump tan aviat parli de deixar les infraestructures energètiques a banda del conflicte com de destruir les iranianes fa dubtar de quina és l'estratègia nord-americana a llarg termini. En qualsevol cas, els mercats internacionals temen que aquests atacs afectin la capacitat productiva de petroli i gas de l'Orient Mitjà i aquests temors s'han traslladat de seguida als preus. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
El que estan interioritzant ja els agents és no només un problema de distribució, sinó també un problema d'aprovisionament degut a la producció. Llavors, això segurament fa preveure una pujada de preus més important, no només avui, sinó també els propers dies.
I això arriba en un moment en què els països europeus, després de l'hivern, comencen a omplir les seves reserves de gas. Les espanyoles estan a més de la meitat, però en altres països no arriben al 25%.
Doncs davant d'aquest panorama, la Unió Europea reclama a totes les parts aturar la guerra a l'Orient Mitjà i evitar així una escalada encara més gran. És el consens expressat pels líders dels 27 a l'inici d'una cimera destinada a estudiar com mitigar l'impacte del conflicte en l'economia. On hi ha més divergències és en les mesures que cal aplicar. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Els líders europeus creuen que un final ràpid de la guerra seria el millor antídot per frenar l'encariment de l'energia. El president francès, Emmanuel Macron, està preocupat pels bombardejos de les últimes hores en refineries de petroli i plantes de gas de l'Orient Mitjà i demana que s'aturin els atacs sobre aquestes instal·lacions.
Aquesta escalada és temerària. Defensem una moratòria per les infraestructures civils, sobre les persones civils i aconseguir
aconseguir una desescalada ràpida.
El canceller alemany Friedrich Merz també ha reclamat la fi dels combats i rebutja implicar-se en la guerra. És una posició compartida avui per tots els líders comunitaris i que ha resumit el primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever.
No hem volgut aquesta guerra, no l'hem començat nosaltres. Tots volem que aquesta guerra s'acabi el més aviat possible i que no ens hi impliquem.
En canvi, sí que hi ha divisió per decidir què fan els líders europeus per abaratir els preus de la llum. Itàlia i els països de l'est volen retirar l'impost que paguen les centrals elèctriques per les seves emissions contaminants. Diuen que ho paga la gent, amb factures més cares. Però els Països Baixos i els governs nòrdics es neguen a canviar-ho. També el president espanyol, Pedro Sánchez.
Desgraciadamente, hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas.
Els socis comunitaris també debatran l'opció de subvencionar o limitar el preu del gas.
Però tot i aquests missatges que arriben des d'Europa, l'Iran avisa que les represàlies contra infraestructures energètiques al Golf continuaran i ha atacat a les últimes hores Kuwait, Qatar i Aràbia Saudita. Les refineries de petroli i les plantes de gas de l'Orient Mitjà s'han convertit en l'últim objectiu de la guerra arran de l'atac ahir d'Israel al jaciment de petroli més important de l'Iran. Una desena de països àrabs ja han advertit del dret a defensar-se, com deixava clar el ministre d'Afers Estrangers saudita, Faisal bin Farhan.
Contestarem políticament, contestarem moralment i, tal com hem dit ben clar, ens reservem el dret d'emprendre accions militars si es considera necessari. No dubtarem a protegir el nostre país i els nostres recursos econòmics.
L'administració Trump s'ha desvinculat de l'atac d'ahir al jaciment de gas de l'Iran i es compromet a acabar la guerra, evitant comprometre's amb cap calendari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El Pentàgon ha fet una nova actualització sobre el progrés de la guerra i ho ha fet sense referències concretes als últims bombardejos d'interessos energètics, més enllà d'afirmar que l'Iran ha convertit l'energia en arma de guerra des de fa temps. El secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha insistit que estan guanyant, però el to ha canviat. Ara ja no es parla ni de la durada de la guerra, ni de calendari, ni tan sols de setmanes.
No volem establir un calendari definitiu, però estem seguint un pla i serà en l'elecció definitiva del president quan direm que hem aconseguit el que necessitem en nom del poble americà per garantir la nostra seguretat. Així que no hi ha cap termini fixat, però anem molt encaminats.
Hegseth també ha dit que s'ha acabat la política de desviar recursos militars cap a Ucraïna quan els necessita l'exèrcit nord-americà. Recordem que a les últimes hores el president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb la destrucció total de les seves instal·lacions gasístiques si torna a atacar interessos de països aliats com Qatar.
I mentrestant, sobre el terreny, les restes d'un dels míssils iranians interceptats ahir per Israel va caure sobre una població palestina de Cisjordània. Hi van morir quatre dones que eren en un saló de bellesa preparant-se per la festa del final del Ramadà. Als funerals hi ha assistit el nostre corresponsal, en Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
Bon dia. A tocar d'Israel, però molt lluny de les seves condicions de seguretat, el poble palestí de Beit Awa, dins de Cisjordània, però que fa frontera amb Israel, plora la mort de quatre veïnes que van rebre l'impacte de les restes d'una intercepció d'un míssil iranià que es dirigia cap a territori israelià. Quatre víctimes d'una guerra que no és seva. El Muhammad és el germà de la propietària del Saló de Bellesa on va passar la desgràcia.
Què hi puc fer? Què puc dir de la guerra? Això havia de passar. Què puc dir a part d'això? És el que ha passat i punt. Només en sabem. Adéu.
El poble sencer de Beit Awa ha assistit al funeral de les dones, una de les quals estava embarassada de 6 mesos. No van anar al refugi perquè aquí no n'hi ha cap. Sí que van sentir, en canvi, el so de les sirenes. Venia dels assentaments de colons jueus que hi ha al voltant del poble.
I tot i la guerra, el règim de l'Iran no dona treva a l'oposició. Avui ha penjat 3 homes a la ciutat santa de Qom per haver matat 2 policies durant les protestes del mes de gener contra el govern. Els mitjans públics també informen de 97 iranians detinguts acusats de treballar pels Estats Units i per Israel. Segons fonts policials, a molts els han arrestat per enviar vídeos a mitjans opositors amb seu a l'estranger. I en aquest context internacional, aquí a Catalunya, el govern es cobreix les espatlles per poder pagar les nòmines dels funcionaris mentre no tingui nous pressupostos. L'endemà de fer marxa enrere per evitar una derrota al Parlament, l'executiu de Salvador Illa ha mobilitzat aquest matí 6.000 milions d'euros en forma de suplements de crèdit. Aquest mecanisme dona oxigen a la Generalitat perquè no vagi tan escanyada durant els pròxims mesos, Albert Prat.
Salvador Illa i Oriol Junqueras volen arribar a un acord i prova d'aquesta sintonia és que avui s'han assegurat que les finances de la Generalitat, mentre estan no pateixin i, de passada, treure's pressió durant la negociació. El govern no ha tardat ni un sol dia a moure una quantitat considerable de diners que servirà per pagar les nòmines dels funcionaris i salvar algunes mesures prioritàries. En canvi, altres projectes quedaran penjats.
Queden coses fora? Evidentment, no podem incorporar tots els recursos que voldríem i, per tant, encara ens en falten. Amb algunes coses, doncs, haurem d'esperar a comptar amb aquest pressupost que confiem poder-lo tenir.
I un exemple, segons la consellera d'Economia, Alicia Romero, és el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, que per ara quedarà congelat. Reforçar l'administració que ha d'acabar recaptant tots els impostos és, de fet, una de les ofertes que el PSC ha estat plantejant a Esquerra i Romero ha celebrat que els republicans comencin a rebaixar la seva exigència sobre el traspàs de l'IRPF.
És una bona notícia, tenim la seva garantia, confiem en el grup d'Esquerra Republicana i esperem doncs, poder-nos posar a treballar el més aviat possible. A nosaltres ens interessen i treballarem sobre les competències i les condicions sobre les que tenim capacitat d'influir.
El suplement de crèdit que convalidarà el Parlament a l'abril, a banda de sous, també preveu les millores salarials que el govern va prometre a mestres i Mossos d'Esquadra, també algunes ajudes pel Pla de Barris, les bonificacions al transport públic o la compra de pisos per convertir-los en lloguer assequible.
Segur que heu notat que aquests dies parlem molt d'això, dels suplements de crèdits. Us diem que és el mecanisme que té el govern per ampliar les despeses dels departaments quan no té uns pressupostos nous. Com que els pressupostos de l'any 2023 estan prorrogats, la Generalitat no pot gastar més recursos del que diuen aquells comptes d'ara fa 3 anys. Però si aplica aquest mecanisme, els suplements de crèdit sí que pot gastar més diners. I això genera algunes preguntes. Pilar García, bon dia.
Bon dia.
Per exemple, d'on surten aquests diners que ara sí que es poden gastar?
Si et sembla, direm primer d'on no surten.
Ah, molt bé, perfecte.
Mm? I no surten de demanar un crèdit al banc, tot i que el nom d'aquest mecanisme doncs, ens pugui portar aquesta confusió. A veure, els ingressos de la Generalitat pugen cada any per la recaptació d'impostos, els propis i els cedits, i també pel model de finançament autonòmic. Per tant, són diners que la Generalitat ja té o que té previst recaptar aquest any. Són uns diners extres, comparat amb el 2023, que no pot tocar sense pressupostos, però que amb el mecanisme de suplement de crèdit doncs sí que pot mobilitzar.
I aquests diners a què es poden dedicar? Pots dedicar-lo a qualsevol partida?
Mira, en primer lloc els ha de destinar a pagar el personal, i això vol dir també els increments de sou que ja es van acordar i els que s'han pactat ara. I no es poden destinar, per exemple, a ampliar plantilles. També han de cobrir els increments de despeses derivades de l'activitat de cada departament. Per exemple, els concerts sanitaris, les escoles, la dependència, la despesa farmacèutica, els ajuts del lloguer. Això puja cada any i, per tant, es poden destinar en això. I no es poden destinar, per exemple, a construir un hospital o un centre educatiu nous. I també es poden destinar a mesures urgents, com ara un paquet anticrisi.
Bé, doncs en tot cas és un mecanisme que supleix els pressupostos. Tot i això, el PSC confia que arribarà a un acord amb Esquerra Republicana i que el partit d'Oriol Junqueras acabarà donant suport a uns nous pressupostos abans d'aquest estiu. Així ho ha reconegut la número 2 dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, que avui ha estat al matí de Catalunya Ràdio, Marta Corbalan.
La portaveu del PSC creu que és un gest de responsabilitat i de maduresa política tant del govern com d'Esquerra haver acordat la retirada dels pressupostos i s'ha mostrat totalment confiada que els republicans avalaran els nous comptes.
No és que, Esquerra hagi de donar suport a una nova llei de pressupostos, és que l'hem de construir conjuntament. Per tant, també seran els seus pressupostos. Vull dir, no estem parlant de que són uns pressupostos del govern només.
En una entrevista als matins de TV3, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha insistit que aconseguir la recaptació de l'IRPF segueix sent un objectiu important, però ha reptat el govern a posar alternatives sobre la taula si no és capaç de convèncer el PSOE.
L'IRPF és importantíssim, és importantíssim. El partit, el PSC, no es veu en cor en aquest moment de convèncer el PSOE. Bueno, doncs que el convenci demà passat. És que demà passat tampoc s'hi veuen en cor. Bueno, doncs escolti, que proposin alternatives.
Junqueras no ha donat cap pista de quines podrien ser les propostes alternatives per no ensenyar les seves cartes en la negociació.
I a tot això, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, evita mullar-se sobre la hisenda catalana i confia que acabaran arribant a un acord amb Esquerra Republicana sobre la recaptació de l'IRPF, que sempre ha defensat que ha de ser una gestió compartida. Montero també ha negat que des de Madrid s'hagi demanat a Salvador Illa que ajorni els comptes de la Generalitat per no perjudicar, precisament Montero, a la campanya electoral de les eleccions andaluses. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. La número 2 de Pedro Sánchez ha estat clara. Si Illa ha retirat els comptes és perquè ha vist una finestra d'oportunitat, diu, per arribar arribar més endavant a un acord amb Esquerra. Una decisió autònoma on el càlcul polític de les eleccions andaluses no hi ha tingut res a veure. Ho ha dit en un esmorzar informatiu.
Ella le digo yo que no. O sea, ella le digo yo... Porque, claro, yo estoy al frente también de esa máquina, ¿no?
Reconeix que amb Esquerra continuaran negociant en matèria d'IRPF i s'ha mostrat confiada d'arribar a un acord. Tot el que es tanqui, afirma, serà públic.
Lo haremos, por supuesto, con luz y taquígrafo y esto no se trata de hacerlo más tarde o más temprano. Se trata de hacerlo bien.
El joc de l'IRPF ve de lluny, era un acord del pacte d'investidura de Salvador Illa i Esquerra. Montero ha deixat clar des del principi que Hisenda no autoritzarà una cessió total a la Generalitat perquè és el tribut més important i assegura l'Estat no pot desaparèixer i sosté que la posició no és només seva, sinó de tot l'executiu i que no canviarà quan ella marxi i entri un altre ministre. Hisenda sí que està a favor d'una gestió compartida en xarxa, en això hi ha acord, però Esquerra vol que al final hi hagi una delegació total i que el 100% del tribut el recapti la Hisenda catalana i això és precisament el que la Moncloa no accepta.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida les noves protestes que avui han protagonitzat no només els mestres, sinó també els metges i la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
Catalunya migdia.
En ISA, financiación que construye futuro. Si tu empresa innova en el sector agroalimentario, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial, con disponibilidad permanente, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. En ISA.es, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ISA, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. On compren els professionals? Obramat.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, feliç dia del pare. El Cort Inglés, a la botiga, web i app.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Avui al Fanzone ens acompanya el jugador del bàsquet Manresa, Pierre Oriola. I també l'artista Ramon Miravet, que estrena llibre. Us hi esperem, després del Polònia, aquí, a Fanzone, perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, amb Gerard Romero. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Recuperem un moment les conseqüències de la guerra de l'Orient Mitjà, perquè el Banc Central Europeu acaba d'anunciar que manté els tipus d'interès invariables, tal com es preveia, doncs els deixa al 2%, Laia Ortega.
Sí, la institució monetària, però, no descarta haver-los de pujar abans de l'estiu si l'escalada dels preus energètics i de la inflació s'agreuja o bé s'allarga en el temps. Avui el BCE ha d'actualitzar els seus càlculs. Fins ara defensava que Europa tancaria el 2026 amb l'IPC a ratlla, l'1,9%, però l'any plàcid que estimava, amb no gaires moviments a l'horitzó, se n'han anat en orris amb el conflicte. D'aquí a una estona veurem quin impacte preveu de tot plegat la presidenta de l'organisme, Christine Lagarde, i si eleva el seu to contra les polítiques de Trump.
I com us dèiem abans de la publicitat, nova jornada de mobilitzacions de la comunitat educativa. Avui és el torn de les comarques de Girona, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. El departament xifra el seguiment de la vaga en prop d'un 30%, mentre que els sindicats ho eleven fins al 70%. Avui a primera hora s'han repetit els talls a les principals vies i les mobilitzacions repartides per les principals ciutats d'aquests territoris, com ara Mataró, Granollers o Sabadell. Precisament aquí, a Sabadell, hi tenim la Marta Vallès. Bon dia.
5.000 persones, segons els convocants, han participat a la protesta que s'ha fet al Vallès Occidental. Columnes de manifestació que han sortit de diferents municipis i s'han trobat davant els serveis territorials d'educació. Per això, en aquest punt de la Gran Via de Sabadell s'ha tallat el trànsit durant força estona. Tracades de petards i pots de fum han volat ous i han empaparat els vidres de les oficines amb els logos dels sindicats. Condemnen l'acord entre el govern i Comissions Obreres i la UGT i li demanen a Salvador Illa que s'assegui a parlar. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC.
Si ha estat capaç d'aturar la negociació dels pressupostos, ara ser capaç d'aturar aquest pacte indignant i seure's a negociar amb les majories representatives que ens retorni el poder adquisitiu perdut, que posi més recursos en els centres educatius per poder atendre tot l'alumnat i que es redueixi les ràtios que no permeten una atenció individualitzada com cal.
En un comunicat, la USTEC denuncia que els Mossos han lesionat un docent durant la protesta que es feia als serveis territorials d'educació a Mataró i exigeixen que es deixi d'utilitzar la violència.
I a Girona, els mestres i professors, amb el suport dels tractors d'un grup de pagesos, han tallat aquest matí l'autopista AP7. Després d'una manifestació, fins a la seu de la Generalitat ha aplegat més de 4.000 persones, segons la policia, 10.000 segons els manifestants. Girona, Núria Peraire, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí els manifestants han ocupat les oficines d'atenció al ciutadà de l'edifici de la Generalitat durant uns 50 minuts. Fins i tot hi han entrat taules i cadires d'escola i un altaveu on hi han fet sonar cançons protesta. La manifestació ha arribat aquí després de tallar i recórrer les principals vies d'entrada a Girona. Entre els docents hi ha molt malestar acumulat des de fa temps.
Venim aquí per esgotament, perquè no podem sostenir més el que passa a les aules.
Moltes vegades som un mestre només sol, sí que tenim algunes hores de suport, però al final hem d'acabar triant de atenem a uns o atenem als altres, i el que volem és poder atendre'ls a tots i atendre'ls bé.
Per dignificar la nostra feina, perquè ja portem uns anys que no hi ha un respecte i, a més, tampoc les famílies són conscients de tot el que suposa el dia a dia.
L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i UGT no ha agradat gens, fins al punt que aquí a Girona, la pancarta principal, doncs els logotips d'aquests dos sindicats estaven ratllats. I ara ja la protesta ha acabat, ho ha fet cap a les dues.
Però avui no només han protestat els mestres, també els metges. El Sindicat Metges de Catalunya xifra en un 31% el seguiment de la vaga d'avui d'aquests professionals. El Departament de Salut rebaixa aquest seguiment al 5%, encara amb dades provisionals. Els metges estan cridats a aquesta vaga avui i demà. Exigeixen millores salarials, un conveni propi i eliminar les guàrdies de 24 hores. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Muñoz i Mònica Mas.
Bon dia, Òscar. Aquesta primera jornada de vaga, Metges de Catalunya ha muntat un faristol al mig de la plaça Universitat que ha servit d'altaveu per denunciar les condicions de treball de molts facultatius, però també de ciutadans i ciutadanes que passaven per aquí la plaça i han volgut donar suport als metges i defensar la seva feina en condicions. Sentim la Mari Carmen, que és usuària de la Sanitat Pública, i la doctora Elena Bertolucci, que és metge de família.
Guàrdies de 24 hores, una esclavitud instalada. Yo quiero que los que me han operado y me tendrán que operar sean gente que está preparada.
Degut a la pressió, a la impotència, a la injustícia a la que estem sotmesos per la sobrecàrrega assistencial, patim greus problemes de salut mental.
Avui el seguiment de la vaga, com dèieu, ha estat a mig gas, però el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonar, assegura que, malgrat els costos econòmics i l'acumulació de feina que suposa fer nou jornades de vaga, continuaran fins que el govern s'assegui a negociar.
És que hi ha una resiliència del col·lectiu que es manté, que segueix mantenint-se, tot i el desgast que pot tenir un cicle de mobilitzacions tan perllongat, i que, per tant, mentre nosaltres tinguem aquest suport, nosaltres continuarem, perquè és o ara o mai.
Demà una altra jornada de vaga i una manifestació pel centre de Barcelona que confluirà al Parlament amb la dels mestres.
D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Una de les conseqüències de l'anterior crisi financera va ser que els bancs van endurir les seves condicions per tal de concedir crèdits. Doncs bé, arran d'això, i segons ha revelat ara Foment del Treball a Catalunya Ràdio, cada cop hi ha més petites i mitjanes empreses a Catalunya que tenen problemes perquè els financin els seus projectes des dels bancs. I el mercat del finançament alternatiu a la banca tradicional hi ha començat a donar resposta i ja té un 20% de la quota de mercat. És més flexible, però el preu que fan pagar per diners també és més car, Sara Riera.
D'ençà de la crisi, els bancs cada cop posen més exigències a les pimes en termes de garanties i si l'historial financer no els convenç, doncs no concedeixen préstecs. Al mercat del finançament alternatiu, sovint fons de deute poden ser l'única via per tirar endavant o no un negoci. Carina Azar, economista de Foment a Catalunya Ràdio.
Hi ha casos en què estem parlant de o l'activitat és viable o no. I això és una diferència. No és només que sigui una mica més elevat el cost. És que o pots fer aquesta activitat o no la pots fer. O no trobes finançament i no hi ha projecte.
Els tipus d'interès que demanen aquestes financeres ronda el 12% i sovint implica una garantia hipotecària. És el cas de la catalana TQ Eurocredit, que ara mateix estan utilitzant promotores per impulsar habitatge. Bernat Martínez, director general.
El finançament tradicional mira molt el retrovisor, mira molt les dades que ha tingut l'empresa històricament, no sols mirem això, però també mirem molt, molt bé el projecte. Fem un estudi de mercat respecte al client, al que el client ens està dient, veiem si té sentit o no té sentit, si hi ha mercat, si no hi ha mercat.
I la Generalitat, per cert, que també té un recomanador de finançament alternatiu a la seva web.
I crida a aïllar les actituds racistes en la nova campanya del Ministeri d'Igualtat.
Mono! Mono!
Aquest és l'anunci que demana no normalitzar insults i discriminacions en un camp de futbol o al metro, coincidint dissabte que ve amb el Dia Internacional contra el Racisme. Per la seva banda, Sort Racisme alerta que 7 de cada 10 situacions racistes no es denuncien, una tendència creixent que arriba al nivell màxim des del primer informe d'ara fa 15 anys, Marriera.
El 2025, l'entitat va identificar 251 casos de racisme, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, en part diuen per problemes econòmics de l'entitat, que va haver de tancar aquest estiu. Un de cada 4 casos són agressions o discriminacions entre particulars. Després trobem els abusos de les forces policials i les discriminacions d'accés a serveis socials com l'habitatge o la salut. La directora de Sort Racisme, Gemma Ferreón, alerta que els discursos d'odi s'escampen a les xarxes socials i entre els missatges de pràcticament tots els partits polítics i estan calant a la societat.
No només impliquen els partits d'extrema dreta amb un discurs explícitament racista, sinó que també les suposades forces progressistes, qui més o qui menys ha comprat aquest discurs racista per raons partidistes i electorals.
Les discriminacions dels cossos policials són els casos que menys es denuncien per por a possibles represàlies i per la desconfiança en el sistema judicial.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha començat a afectar la floració de fruiters, com per exemple les pomeres, a les comarques de Girona. Ho constaten des de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, que hi ha dedicat una jornada dins de la Fira Agrària de Sant Josep, a Mollerussa, que és referent del sector al país. Mollerussa, Pere, Joan Álvarez.
Els arbres fruiters necessiten hores de fred a l'hivern per produir a l'estiu. La pujada de temperatures derivada del canvi climàtic posa el sector en alerta. Fins i tot ja s'ha començat a notar en algunes varietats de pomera a les comarques de Girona. Sentim l'investigador de l'IRTA, Enrique González.
Hi ha regions aquí a Catalunya, com per exemple a Girona, on ja s'han començat a veure alguns problemes relacionats amb desfases de la fenologia i demés, que pot ser conseqüència en part per aquesta reducció de l'acumulació de fred, perquè aquestes varietats a Girona tenen aquest factor boira que tenim aquí a Lleida que ens ajuda molt a acumular aquesta quantitat de fred necessària.
D'altra banda, entre els pagesos que visiten la fira hi ha incertesa per l'afectació de la geopolítica al sector.
El sector molt malament, perquè tot això està perjudicant moltíssim. Tot això lo de la guerra.
No està gaire content perquè tot és molt car i el gasol s'ha pujat molt i estan molt nerviosos tots.
Una certa incertesa, vull dir, perquè tal com està actualment el panorama polític i mundial.
La 153 Fira de Sant Josep compta amb 240 expositors i es prolongarà fins diumenge.
Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia.
per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa-te'n al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya migdia.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè a la ràdio pública els marges són el centre.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Dissabte a les 10 de la nit.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a 2 quarts... L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida és el flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. L'autor ha dit que el premi és un estímul per seguir batallant i ha fet una apassionada defensa de la llengua. Barcelona, Montse Camps.
Són 79 anys plens de força després de 50 anys de trajectòria literària amb títols clau com L'adolescent de Sal, que va ser censurada pel franquisme, o Llefra de tu. Emocionat i apassionat, ha fet una defensa de la llengua.
El català viu en una situació d'emergència que ens obliga a reaccionar i comprometre'ns en la seva defensa. L'amenaça és arreu de la nació. Al País Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya Nord i a la Franja, el català viu un ofec premeditat de les institucions.
I també ha mostrat el seu mestratge en l'ús del llenguatge quan ha agraït el premi.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes m'ha fet creera, ganes de crear. M'ha fet escriguera, ganes d'escriure. M'ha fet llegiguera, ganes de llegir. M'ha fet cantera, ganes de cantar. I m'ha fet creguera, ganes de creure en l'energia humanal de la literatura catalana. La literatura que em salva i ens salva.
El jurat li atorga el guardó per ser un creador verbal que desenvolupat tots els gèneres, a més a defensar la llengua i la cultura catalanes com a activista i director d'iniciatives com el Festival de Poesia de la Mediterrània, i és un baluard, diu, del diàleg amb les noves generacions i amb les noves tecnologies. Mesquida, que ha reiterat el seu missatge que llegir ens fa més guapos, rebrà el premi el 8 de juny al Palau de la Música Catalana.
Avui arrenca a Olot, a la Garrotxa, la 12a edició del Festival Literari Mot, amb el tema del viatge en la literatura com a fil conductor i les converses literàries com a eix principal i diverses activitats paral·leles. Fins al 21 de març es farà a la capital de la Garrotxa amb autors i autores com Elisabet Riera, Gianmarco Griffi i Maria Stepanova. Del 26 al 28 de març es traslladarà a Girona. Maria Rovira.
El Mot s'obre avui a Olot amb la primera de les converses literàries a la sala El Torín, la senda grega a Míriam Cano i Oriol Canosa, una de les maneres d'abordar el tema del viatge entre les moltes que proposa el festival. Eva Vázquez, comissària del Mot.
Hi haurà, per descomptat, el viatge tradicional, per dir-ho d'alguna manera, que és el viatge aventurer, però també els viatges petits, els viatges que fem potser molt a prop de casa.
La jornada inaugural seguirà amb el viatge que es torça amb José Ovejero i Viviana Candia. Fins dissabte també passaran per Olot l'escriptora i poeta russa exiliada a Berlín, Maria Stepanova, que parlarà sobre la memòria, el desarrelament i la identitat, i l'escriptor italià Gianmarco Griffi, amb una reflexió sobre un viatge sense sentit enmig de l'horror de la guerra, a través de la seva novel·la Ferrocarrils de Mèxic. Del 26 al 28 de març, el Mot es trasllada a Girona, amb autores i autors com Sarai Encinoso i Marc Colell, que parlaran sobre la invenció dels llocs, Julio Llamazares, amb una reflexió sobre el viatge al passat, o el francès Jean Echenoz, que clourà les converses a Girona amb el tema Anar-se'n.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya homenatja el mestre de Cabestany, considerat per molts com el Picasso del romànic. Ho fa a partir de demà amb una exposició que reconstrueix la portalada de Sant Pere de Rodes gràcies a l'ingrés de noves peces, Montse Mas.
La incorporació de 5 marbres inèdits al Manà que ha impulsat aquesta mostra que reivindica l'originalitat d'aquest escultor itinerant que és clau en el romànic europeu. Ho explica el comissari Manuel Castiñeiras.
Quan el mestre de Cabestany inaugurava una obra, segur que havia una gran sorpresa.
Massa.
Ell no treballa l'escultura com es treballava al segle XII. Deforma la figura de cara a l'expressió. Si el més important és la mà, la mà es converteix en gegant. És a dir, és molt trencador, molt trencador. I fa una cosa absolutament única. D'aquí lo que de Picasso.
El gran repte de l'exposició és la reconstrucció de la portada de l'abadia de Sant Pere de Rodes, que va ser destruïda i espoliada al segle XIX.
Hi ha un pòdium, una columna i una altra columna, i dos arcs que es superposen. I aquí hem de posar totes les peces. Què passa? Que tenim un munt de fragments, i és un trentaclosques que no es queda aquí. Això és una proposta. Es poden revisar en el futur, però jo crec que l'exposició està fent una contribució. És una fita en la història de l'art català.
Entre les més de 100 escultures, pintures, dibuixos i documents exposats, destaca la Bíblia de Rodes, que es conserva a la Biblioteca Nacional de França.
Feudal! Està tot ple d'aigua.
I un altre home, de David Moragues, inaugura avui una nova edició del Festival D'A de Cinema d'Autor de Barcelona. El certamen presentarà una retrospectiva de Christian Petzold i guardonarà la directora francesa Mia Hansen-Luva. Òscar Callau.
El D'A projectarà films com Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín, el debut en el llargmetratge de Ian de la Rosa amb Ivan i Hadum, o La carn, de Joan Porcel. Uns treballs que es combinen amb els de noms consolidats internacionals com Gilnur Palmason, Claire Denis o Lucrecia Martel. Sentim el director del D'A, Carlos Ríos.
L'equilibri entre propostes de directors i directores de ja recorregut o més coneguts, que moltes vegades podem recordar el seu nom, Ponsan Chu, Werner Herzog, Claire Denis, que estan formant part del festival, i l'aposta per al nou talent, per aquells directors i directores que tenen la seva primera obra, la seva segona o la seva tercera.
Fora de competició, en el D'A podran veure Jo no moriré d'amor, debut de Marta Matute, que va rebre la Bisnaga d'Or del Festival de Màlaga, Pizza Movies de Carlo Padial o Forastera de Lucía Alinyar. El D'A el clausurarà La bona filla de Júlia de Paz el 29 de març.
Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la golejada ahir del Barça al Newcastle.
Els blaugranes ja són als quarts de final de la Champions després d'una gran segona part del Camp Nou.
Festival al Camp Nou! La Champions ens agrada molt! La Champions ens mola! Aquesta sí que mola! Aquesta sí! La Champions ens torna boig! I si fem 6 gols, ja ni us ho explico!
Els culers van viure una gran nit al Camp Nou i el festival finalment no va ser de 6, sinó de 7 gols del Barça, Barça 7, Newcastle 2, i els de Flick, que ja són a quarts de final de la Champions, on els espera l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes es van classificar després d'una gran reacció de l'equip al descans. Ramon Salmorré.
Nit especial al Camp Nou, Laia. No tots els dies es fan 7 gols i menys els vuitens de final de la Lliga de Campions, i encara menys després de patir i arribar al descans guanyant 3-2. En un Camp Nou encara amb 56.000 espectadors, que va viure una nit de Champions amb un gran ambient, actuacions destacades com Lamine, com Lewandowski, ara escoltàvem el Bernat, amb 2 gols, Rafinha també 2 gols, i a més sent el millor jugador del partit segons la UEFA, intervenint en 6 dels 7 gols.
Puede ser que sí, pero creo que también ya hemos tenido otras grandes noches, pero obviamente con la grada fue la primera. Como he dicho al final de semana, al final, con la afición nos apoyando así 90 minutos, es difícil que nos gane en casa.
El partit deixa algun ensurt i algunes ombres, després hi entrarem, però de totes maneres el partit d'ahir recupera aquelles sensacions del Barça de l'any passat, aquell equip de boxa, després d'una primera meitat dura i difícil. L'equip en 20 minuts de la segona fa 3 gols. Marc Bernal.
Jo crec que ells han apretat una mica més, potser la primera part, sabien que venien això. Al final el gol de, potser el de penalti de final de la primera part ens ha vingut bé per arrencar la segona.
El 7-2 és un missatge i ho és de portes endins. L'eufòria dels jugadors en acabar el partit ho escenificava. També de portes enfora. Ahir Simeone, el rival del Barça als quarts, ja deia que el Barça és millor que l'Atlètic de Madrid i que, a més, és l'equip que millor ataca d'Europa. Però també és veritat que el Barça va exhibir fragilitat defensiva. La primera mitja hora, per exemple, havia encaixat 2 gols, cosa que no va agradar gens ni mica a Hansi Flick.
the last line, the defense line.
Al final, per exemple, l'última línia de defensa ho està fent molt bé, està fent una gran feina. Els darrers partits han hagut de jugar gairebé tots els minuts, no ha estat fàcil fer canvis en la línia defensiva i és una cosa que hem de cuidar, que hem de gestionar, i tot i així estan fent una feina fantàstica i per això estic molt content. A la defensa hem de millorar les coses, ho sabem i ho farem.
I el que deies dels ensurts, ahir dos jugadors van ser substituïts per molèsties, Joan Garcia i Eric, però al final ha quedat tot en això, en un ensurt, Salmo.
Sí, ha quedat en no res. Joan Garcia no hi ha lesió al bessó de la cama esquerra, tot i que es va estirar a terra i va demanar el canvi. Es veien imatges des de la banqueta on deia que es notava la zona molt afectada i molt tensa, però no hi ha res, no hi ha lesió i estarà disponible de cara al proper partit contra el Rayo Vallecano. I pel que fa a Eric, que al minut 20 demanava el canvi, continua amb aquests problemes musculars, és una sobrecàrrega, no hi ha lesió, però també és veritat que no acaba de fer net.
El Barça, per tant, a quarts de final de la Champions, s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid, que només saber que el rival seria el Barça, l'entrenador matalasser, Simeone, ja va començar a llançar el seu clàssic discurs que l'equip blaugrana és superior, i a tres setmanes vista, l'Atlètic de Madrid ja trasllada tota la pressió al Barça, Marcos García.
Sí, el Xolo Simeone ja ha arrencat allò que saps que fa sempre, la seva campanya per treure's la pressió i enviar-la a l'equip de Flick. Ha començat a deixar anar allò que el Barça té el millor atac d'Europa, que són superiors. Sentim Simeone ahir quan li preguntaven si no se sent una mica allò del dia de la marmota amb això de tornar-se a trobar una altra vegada amb l'equip blaugrana.
El problema és lo que no lo quieren ver. Nosotros competimos en Liga contra Real Madrid-Barcelona, en la Copa del Rey contra Real Madrid-Barcelona, en la Champions casi siempre o uno o el otro llega a la final. Competir contra ellos, y eso nos hace mejores. ¿Por qué? Porque competir contra equipos que son mejores que vos evidentemente te hace mejor, y el Barcelona es mejor que nosotros.
El Barcelona és mejor. Ahir Tottenham 3, Atlètic de Madrid 2, però els madrilenys passen pel 5-2 del partit d'anada. Ahir també va quedar definit un altre enfrontament de quarts. Sporting de Portugal, Arsenal, avís per a l'equip portuguès perquè ha tornat Declan Rice.
There's Declan Rice walking onto it. Declan Rice, it's a goal!
Rice, recordeu, va ser l'estrella de l'Arsenal la temporada passada contra el Madrid amb aquells golarros als quarts de final de falta. L'Arsenal ha fet fora el Bayer Leverkusen 3-1 entre l'anada i la tornada. L'Sporting de Portugal ha eliminat el Bodo Glimt global de 5-3. Als quarts, anada a Lisboa, tornada a Londres, els partits d'anada als quarts de la Champions el 7 i 8 d'abril, la tornada els dies 14 i 15 també d'abril.
I a l'altra banda del quadre hi tenim el Madrid, i els blancs jugaran als quarts contra el Bayern de Múnich, però sense Courtois.
Thibaut Courtois estarà 6 setmanes de baixa per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps dret. Dimarts només va poder jugar la primera part al camp del City. Amb molèsties, ens diuen. Avui han confirmat que no era una sobrecàrrega. El belga s'ha trencat. Es perdrà Atlètic de Madrid aquest cap de setmana i després encara la Lliga, Mallorca, Girona, Alavés i Betis. Això com a mínim. I a la Lliga, als quarts de final de la Champions, se'ls perd anada i tornada contra el Bayern. Cal veure què passaria en unes hipotètiques semifinals de la Champions, però hi serà segur el clàssic Barça-Madrid del maig. Per cert, Mbappé ha entrat a la llista de convocats de França per jugadors amistosos al Brasil i Colòmbia els dies 26 i 29. El francès apunta a titular aquest cap de setmana al derbi madrileny i ens diu des de Madrid que el Madrid espera que Mbappé no forci en aquesta aturada en França.
I tindrem un altre enfrontament, Barça-Atlètic de Madrid, en aquest cas a la final de la Copa de la Reina, perquè el Barça es va classificar ahir per la final després de superar les semifinals l'Ona Badalona per 4-1. Per tant, es jugarà aquesta final el 16 de maig a Gran Canària, Ruth Vila.
Sí, i també serà la repetició de la final de Copa de la temporada passada en què el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 2-0. Tot i que les blaugranes han eliminat a semifinals l'Ona Badalona amb un contundent 4-1 ahir a la tornada, al 0-0 de l'anada, la sensació és que les badalonines surten reforçades del del contra el Barça i que les de Pere Romeu fa dies que no estan fines. Ahir l'Ona Badalona va exhibir una molt bona defensa durant tota la primera part, que va acabar 1-0 amb un gol d'Alexia al 45. Al segon temps va tornar a marcar Alexia de penal, Quica i Payor. De fet, la sortida al camp de Quica i Serra Jordi va sacsejar el joc lent i amb poques idees del Barça fins a gairebé al minut 70. Pere Romeu va fer autocrítica després del partit.
La primera part no m'ha agradat, no m'ha agradat gens. Hem jugat en distàncies molt llargues, hem perdut moltes pilotes al mig del camp, ens han corregut
molt més del que m'agradaria. Per una part, hem corregit i hem modificat algunes coses, hem jugat més juntes, però tot i així no hem carregat prou la frontal, ens han corregut algunes vegades més del compte, més del que m'agradaria. Així que valoro la gana competitiva que té l'equip, valoro arribar a una nova final, però si em preguntes pel total de l'eliminatòria, no m'ha agradat.
L'Ona Badalona, que va haver de jugar amb Carla Abdon, la portera de 19 anys del filial, el filial que juga a la segona federació per la baixa de les dues porteres del primer equip, va exigir al Barça, tot i el resultat final. Marc Ballester espera que després de l'esforç del seu equip recuperi ara forces de cara a la Lliga.
Que crec que l'equip dona una imatge boníssima, doncs fins últim segon intenta anar pel partit i crec que amb això ens hem de quedar, ara ens hem de recuperar el millor possible i intentar el diumenge sortir a Sevilla i donar la mateixa versió.
Lice va marcar el gol final de les badalonines. I a l'Espanyol els jugadors ja han fet el canvi de xip i han deixat enrere la polèmica arbitral per pensar només en el compromís de dissabte contra el Getafe, un partit clau per revertir ja d'una vegada aquesta tendència d'aquest 2026, Sergi Andreu.
Sí, avui un dels capitans, l'uruguaià Leandro Cabrera, ha explicat que encara cou l'actuació arbitral de Son Moix, però que no hi poden fer res més. Diu que tant és que el CTA reconegui l'error, els 3 punts no tornaran i tampoc no esperen cap mena de conseqüència ni a favor ni en contra. El vestidor, diu Cabrera, ja no més té ganes de pensar en el proper partit i apel·la a l'estat de forma de l'equip i el joc dels últims partits per aconseguir dissabte la primera victòria de l'any.
Creo que el equipo está bien, los últimos 3 partidos hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones, creo que en volumen de juego hemos crecido y con eso es con lo que nos tenemos que quedar de cara a este fin de semana. Es el momento perfecto antes de irnos al parón, poder darles a toda la gente una victoria que se la merecen. Creo que más que nadie por estos meses de malos resultados, malos horarios, malos días para jugar y creo que es el día y el escenario perfecto.
Recordem que l'Espanyol buscarà dissabte a la tarda 4:15 a casa davant del Getafe el primer triomf després d'11 partits sense guanyar.
Gairebé 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Comencem amb el Barça, el vam guanyar fa poc. No hi vols pensar, però en el fons hi penses i, hòstia, seria xulo aixecar la Copa l'any que et retires, aixecar-la sense dormir.
Comença la Copa d'Hoquei Patins, l'última per a l'Aleix Esteller.
Catalunya migdia. Arriba la 9ª edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Endú-te'n portàtils, mòbils, smartwatch, televisors...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 22 de març a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
I tu, com li dius? El DA, el DA Film Festival, el Festival d'Autor. DA, Festival de Cinema de Barcelona. 100% cinema d'autor. Del 19 al 29 de març, al CCCB, Movia Ribau, Zonzeig, Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc. Més informació i venda d'entrades, dafilmfestival.com, amb la col·laboració de TMB.
Oriol Mitjà, Núria Marín i Ferran Monegal a Col·lapse, amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I avui és dia d'Eurolliga, el Barça visita la pista del València, els blaugranes són desens, el València quart, Ernest Macià, quin partit esperem avui?
Doncs ho veurem, perquè el Barça no tindrà tampoc a Schengel, ja que no va viatjar ahir a València, per tant, una baixa important, un València que està en alça i el Barça que ha perdut 7 dels últims 10 partits. Per tant, en aquest context, València, per l'estil de joc, a més que té disruptiu ràpid, pels veterans el Barça massa bé no va. Veurem què acaba passant, en tot cas ho descobrirem aquesta tarda. Aquest és Xavi Pascual a la prèvia del partit.
És un partit on, evidentment, ells tenen capacitat anotadora contra tothom i ho hem d'acceptar, però també el nostre joc d'atac ha de ser bo per poder competir amb ells.
El Barça el pressionen per sota, el Dubai i el Milà, que fa unes jornades estaven a 3-4 victòries i estan ja només a una. Per cert, Laia, d'avui la notícia a la penya és que la lesió d'Ante Tomic, que és muscular, no sembla que sigui tan important i, per tant, sembla que podrà estar a punt les properes 3-4 setmanes. Hauria pogut ser una lesió més greu, avui s'ha fet les proves i la penya de moment no dona un termini tancat, però sí que diu que no és una lesió tan greu com podia semblar. I, per cert, també, entrevista a Mundo Deportivo del CEO, del nou CEO de l'Euro Lliga, Chus Bueno, en passat NBA. De moment, en aquesta entrevista es diu que el projecte de l'NBA està en observació, que l'NBA intentarà aixecar un finançament de 5.000 milions d'euros, ho està explicant els patrocinadors, i el resum de tot plegat és que veurem.
I el partit d'Eurolliga, Barça-València, ja ho sabeu, com tots els que juga el Barça a l'Eurolliga, el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I ho dèiem abans de la pausa, avui comença la Copa Masculina d'Hockey Patins, es disputa Sant Sadurní d'Anoia amb 6 equips catalans, els 8 que participen en aquesta fase final, i avui Carles Vila amb doble duel català.
A un quart de set es juga el derbi entre el Calafell i el Reus Deportiu, de fet, la repetició d'un dels partits de quart de la passada edició, on, per cert, els roig i negres van ser els campions. El Reus arriba en el millor moment de la temporada, ben situats a l'Hockey Lliga i classificats també per la fase final de la Champions. Jordi García és el tècnic de Reus.
Penso que hem fet un treball aquest 2026, bueno, i al final del 2025 de creixement per arribar ara amb bones sensacions, els bons resultats, vulguis que no, sempre és millor treballar amb bons resultats i amb victòries. Per tant, arribem a un moment, jo crec que bo, amb les idees clares.
Per la seva banda, el jugador del Calafell, Aleix Marimon, creu que a la Copa tot és possible.
És una competició que és il·lusionant per tots els equips. Crec que tots els equips que hi van a guanyar-la, van a fer un bon paper. Però bueno, nosaltres, la primera parada és Reus. Sabem que serà molt complicat, sobretot després del resultat advers que vam tenir fa 3 setmanes.
El segon partit de quarts, a 3:15 del vespre, el jugaran el Barça i el Noia, l'anfitrió en aquesta Copa. Ricard Adés és el tècnic del Barça.
Sabem que serà un partit dur, amb la seva afició. Ha de passar per sobre la nostra il·lusió i les nostres ganes. És evident que hem de competir bé, com tots els equips, per estar a les semis, i aquest és l'objectiu.
I el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, reconeix que el seu equip arriba molt motivat.
Después de 25 años jugar la Copa en el Ateneu, pues nos sentimos privilegiados. Somos los afortunados de poder vivir este momento y vamos a darlo absolutamente todo. Vamos a dejarnos el alma. Vamos a representar al club como se merece y esperemos vivir una gran noche de Copa.
Demà es completa la ronda de quarts de final amb el Voltregà Igualada i el Liceu Alcoi.
Barcelona acull aquests dies el segon simposi internacional sobre llengües minoritzades i futbol amb organització de la Plataforma per la Llengua. Aquestes jornades compten amb la participació, entre d'altres, dels clubs catalans de la primera divisió, Maria Chesena.
El Barça, l'Espanyol i el Girona han participat en un debat sobre l'ús del català al futbol. En un món globalitzat, els tres clubs han admès el repte de mantenir sempre el català sense perdre la projecció internacional, tot i assegurar que l'equilibri és possible. Han reconegut també que hi ha molt marge de millora, sobretot en l'àmbit de la comunicació i de les xarxes socials. En el cas del Barça, la vicepresidenta Helena Fort ha insistit en la importància de crear referents i així fomentar el català des del futbol base fins al primer equip, amb els exemples de Quica o Fermín.
La Quica és una persona amb la que jo m'he manifestat i parlat des del minut zero en català, perquè ella ha volgut. Jo crec que sí, sí, que hem de, a més, posar en valor, parlàvem del Mitchell, no? És a dir, persones que no són de llengua materna catalana i que ells s'impliquen. S'impliquen, o el Fermín, que també ho vol fer, per exemple, s'impliquen per fer-ho. La qüestió de referència és fonamental.
El Girona i l'Espanyol han parlat també dels propietaris dels seus clubs, que estan en mans de societats anònimes estrangeres, fet que suposa una barrera a més. Així en parlava el director de Relacions Institucionals de l'Espanyol, Xavi Andreu.
I ara tenim, doncs, propietaris nord-americans
I amb aquest món globalitzat, quan fas les reunions, tens gent a tots llocs del món. I, clar, no, sí que pots fer una paraula en català, però és que els que estan interlocutant amb tu s'expressen en anglès, i això no ens ho fa gens fàcil.
El debat ha deixat clar, però, que l'objectiu dels tres clubs és continuar fomentant la llengua i la cultura catalana en un futbol cada vegada més global i comercial. I repassem altres qüestions del dia amb la Marta García.
Doncs mira, per exemple, Laia, en la primera ref femenina, bones notícies per a l'AM de Lleida, que després de l'empat a 2 contra el Betis del partit pendent de la 18a jornada que van jugar ahir, l'equip de la Terra Ferma ix de la zona de descens. També podem explicar que, igual que avui comença la Copa d'Hockey Patins, també ho fa la d'Espanya de Futbol Sala. Això serà en Granada, a diferència de l'Hockey Patins, només hi ha aquí un representant català, que serà el Barça, i que jugarà demà contra el Valdepeñas, però avui se disputen els dos primers partits de la competició, Inter-Cartagena i Pozo-Murcia-Jaén. I encara també expliquem altres coses, com, per exemple, que hi havia problemes en el circuit Ayrton Senna de Goiânia, al Brasil, però ja ha passat, ja s'ha ficat a lloc i està tot a punt per a que comencen demà els entrenaments, vaja, esta vesprada, els entrenaments de la segona cursa de la temporada de MotoGP, una cursa que havia periat per aquestes pluges torrencials. Este circuit, per cert, és novetat en el calendari i és el segon més curt, no arriba als 4 quilòmetres, i per les característiques del traçat i el tipus d'asfalt pareix que pot beneficiar al líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Esta vesprada, a partir de les 4 hores d'ací, d'ací a molt poquet, la roda de premsa oficial prèvia.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, a les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.